migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És una cosa, i suposo que les influències de les notícies, és una cosa evident, l'actualitat, l'estar informat, excessivament informat, doncs sempre, sobretot si som a les notícies dolentes, doncs tenim clar que això ens afecta. Això ja va passar amb la pandèmia, aquest excés de... els experts, molts experts ja al final recomanaven informar-te l'imprescindible. Un excés d'informació doncs ens afectava molt. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs està... passant tres coses del mateix. Possiblement ja no és una qüestió de sobreinformació, sinó de l'amenaça que podem notar o sentir-nos, encara que a Ucraïna la podem tenir una percepció de país que està llunyà, però igual no tan llunyà en aquest cas. Parlem de com afecta aquesta, a la salut mental, aquesta proximitat i sobretot la crueltat de la guerra, perquè les imatges... que darrerament estem veient amb les matances de Butxa, per exemple, i de les que estan començant a sortir, doncs són esgarrifoses. Parlem d'aquesta afectació amb el professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, el senyor Enric Soler. Enric, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Gràcies per atendre'ns, Enric. I és això, no? Aquesta crueltat, aquesta tenir la guerra... No al nostre territori, per fortuna, però sí a la televisió, constantment, vulguis o no, ens afecta.
Bé, la tenim a la televisió, però també la tenim relativament més a prop. Jo crec que de totes les guerres que hem pogut viure a la generació actual, és la guerra que més propera tenim a nivell geogràfic,
sí.
Però també és la guerra amb la que més ens podem identificar, perquè qui més, qui menys... ha viatjat i s'ha acostat a Ucraïna, no necessàriament que hi hagi anat, o qui més qui menys coneix ucraïnesos que viuen en el nostre país, i això facilita un procés d'identificació. No? Fa que aquesta guerra sigui especialment colpidora a nivell psicològic per tots els europeus, perquè si bé la darrera guerra va ser la de Iugoslàvia ja fa molts anys, però en aquesta ens sentim molt més identificats perquè sentim que les persones que viuen allà, el que veiem a la televisió, són persones que són treballadors que viuen en les seves ciutats, en els seus pobles, i veiem com doncs no podem donar per fet que estem segurs, perquè hem vist com hi ha aquesta societat, la gent d'aquest país, un dia se'n van a dormir en pau i es van llevar enmig d'una guerra molt cruel, no? Extraordinàriament cruel.
A qui pot afectar més això? A tipus d'edat? Per exemple, parlaves de la generació, les noves generacions que són... Clar, jo sí que era jove quan estava la guerra dels Balcans, de Iugoslàvia, als anys 90, però, clar, d'aquestes noves generacions, com els hi pot afectar?
Bé, els més joves, si parlem dels adolescents, jo crec que com que, lògicament, tenen molt accés als mitjans de comunicació i per tant, poden rebre informacions, o bé sigui per xarxes socials, o bé sigui per televisions. L'adolescent que s'està preparant per entrar a la vida dels adults, doncs això, òbviament, no li representarà un atractiu per entrar en el món dels adults. Si això és el món dels adults, jo em sembla que tothom voldria quedar-se en el món dels nens, no? Per tant, el que faran és intentar doncs, desconnectar d'aquestes informacions o intentar doncs, connectar-se més entre ells per no tenir que fer front a una cosa que diu això, el món dels adults, això no és una cosa que sigui atractiva per ells. No?
Estem parlant d'un conflicte en altre país, però en aquest cas, què podríem pensar? Què prioritza més en una qüestió d'ansietat? És la sensació de que ens puguem sentir amenaçats o la impotència de no saber com ajudar? Perquè, clar, això en principi dius, ostres, vull ajudar, però hi ha una certa impotència a no fer res davant de tot això, o poca cosa.
Doncs mira, les dues coses a la vegada. L'ansietat no és res més que la percepció que tenim d'allò que ens amenaça, dividit per la percepció que tenim dels recursos que tenim per fer-hi front. En aquest quotient, si augmentem molt el numerador, és a dir, diem, doncs, un polític se li capgira el cap i comença a matar a tort i a dret, doncs és una amenaça molt grossa, no? Quin recurs puc tenir jo amb aquesta amenaça? Doncs realment pocs. Això farà que augmenti molt l'ansietat perquè estem augmentant molt el numerador d'aquest quocient. Per tant, l'ansietat sempre depèn de la percepció que tenim de lo grossa que és l'amenaça i de la mida dels recursos que podem posar en marxa per fer-hi front. Clar, davant d'això, si ens identifiquem amb la gent d'aquest país, realment veiem que ells com a persones no tenien cap recurs, és a dir, que no poden fer front a una amenaça de tanta envergadura. Per tant, és ben normal, diria, és lògic, és humà, és legítim que doncs, tothom se senti molt més ansiós. Les ansietats, sobretot les persones que ja venien patint d'ansietat, que són moltíssimes més de les que sembla, doncs els augmenti aquesta sensació d'ansietat.
I a partir d'aquí, com podem gestionar tot això? Perquè, clar, sí que és veritat que podem ajudar, no sé, amb ajuda humanitària, per exemple, fent de família d'acollida, hi ha coses que sí, hi ha coses que són petits gestos que fan gran una cosa, sí que es pot ajudar, però clar, tot això s'ha de gestionar d'alguna manera. Ja, la majoria de la gent doncs, no pot acollir una família a casa, per exemple.
No, la majoria de la gent no pot acollir una família, però sí que poden fer altres coses. O sigui, l'ésser humà és molt animal, quan vol, com estem veient,
sí.
Però alhora també és extraordinàriament solidari quan ho desitja, no? Participant en qualsevol tipus d'intervenció que sigui d'ajuda per les víctimes, doncs sempre serà com un d'aquests elements que puc col·locar en el meu denominador de la meva ansietat, no? És important que tot això ho fem sempre doncs, a través de canals oficials perquè amb tot aquest esclat de la guerra, doncs també això és un brou de cultiu per, no sé, per gent que intenta treure en profit de coses que de la gent que està patint una desgràcia, com pugui ser aquelles persones pues, que fan tràfic d'éssers humans, etc. No? Per tant, el que no pugui acollir una família, doncs podrà fer una altra cosa, podrà fer un donatiu o podrà, quan en un determinat lloc oficial s'estiguin recollint doncs, medicaments o aliments o el que sigui, i ho saps, podrà canalitzar a través d'això. És el que podem fer, no? I a més d'això també doncs, satisfà unes necessitats altruistes, que això també és important, no? El poder dir, em sento millor si faig alguna cosa que no, si no faig res. Per tant, no només estàs ajudant a aquelles persones, sinó que també t'estàs ajudant a tu, d'alguna manera, a poder-ho suportar.
Mira, Enric, si paro a pensar, m'ofego. És a dir, estem parlant ara directament i concretament de la guerra, però si parlem d'ansietat, si parlem de tots aquells efectes que darrerament tenim que ens afecta a la nostra salut mental o que pot afectar, que són factors potencials, ja no només tenim la guerra, que seria el que acaba d'arribar, tenim la crisi d'arribar a fi de mes, tenim la crisi de l'energia, tenim la posada al principi de les mascaretes i ara treure les mascaretes, que això també generarà ansietat en adolescents, tenim el canvi climàtic, tenim... Escolta'm, Enric, això és un pou.
Són moltes coses alhora. A veure, la qüestió del canvi climàtic és una qüestió que es ve anunciant des de fa dècades, per part de...
Sí, sí.
Per exemple, fa moltes dècades hi havia un partit molt petitet, que era el Partit dels Verds, que va aconseguir entrar en algun destac i que ens semblava una gent doncs, molt happy flower i molt...
Sí, sí, molt curiosa. I resulta, sí, sí.
I resulta que tenien raó, no? Però sí, és cert, amb això del canvi climàtic l'ésser humà ha procrastinat fins més enllà del límit, perquè crec que ja no hi ha volta enrere, o sigui, com a molt podrem frenar-lo, però no sé si podrem evitar-lo. Són molts canvis. Pandèmia, una guerra, el fet que tots estem globalitzats i tots estem interconnectats, els efectes d'aquesta guerra doncs, esdevenen deriven en una crisi energètica que també ens afecta la butxaca, a la nostra generació, els que estem vius actualment, ens tocarà aprendre a bregar amb la incertesa.
És difícil això, bregar amb l'incertesa. Acabes de tocar un botó que no sé si tothom pot assumir. Això de bregar amb l'incertesa... Ostres, de no tenir plans és difícil, eh?
Bé, bregar amb l'incertesa és posar en marxa doncs, tota una sèrie de mecanismes que tots tenim, no? La creativitat...
Sí.
Ens podem inventar moltes noves maneres pel canvi climàtic ens haurem d'inventar una nova manera de viure per suportar aquesta guerra i els efectes que porti, ens haurem d'inventar altres maneres de fer. No, no és tan complicat, hi ha moltíssimes persones que els agrada anar improvisant, no? De totes maneres, hem de tenir en compte una cosa, que hem de bregar amb la incertesa, però hi ha una cosa que sí que és constant en cada un de nosaltres. I aquella cosa que és constant és que som com som cadascun. És a dir, tenim els recursos individuals que tenim. Aquests ni els perdem, ni els podem incentivar, els podem posar en marxa. També el bregar amb la incertesa és una magnífica oportunitat, doncs, per poder descobrir eines i capacitats que cadascú tenim i que potser fins ara no havia estat necessari posar-les en pràctica.
Doncs, Enric Soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.